Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana. Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, que llançava també aquest missatge de tranquil·litat a la població.
No va suponer ningún riesgo para la población canaria, ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
El període d'incubació d'aquest virus és de 45 dies, una malaltia que el creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8 i mitja en parlarem en Xavier Mesquida, que és el cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor. Tot en aquest dijous, dia 7 de maig, en què també posam el focus en una vaga al sector educatiu. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, aturen avui.
Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la portaveu de Comissions Obreres.
Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segones, sinó ja de terceres.
La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i una educadora per cada 3 classes.
I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida de les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar la 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que, si una vegada vençut aquest termini, les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
I també avui tindrà lloc la quarta conferència de presidents aquí a les Illes, que se celebrarà a Formentera.
La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí i seran presents els responsables de tots els consells insulars. Entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i les qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
I condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces, l'home acusat de matar la seva parella en el coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024.
Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. A l'acusat també el jutjaran a finals d'any per la mort de la dona.
I queda vist per a sentència el judici del cas Mascaretes.
Va acabar a nit passada, després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats, per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además, todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
I en els esports, el Real Mallorca continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar a la primera divisió. Una salvació que requereix guanyar diumenge a Sant Mos, a la que serà la primera de les 4 finals que queden els vermells. A la Champions ja ha estat definida la final després de l'empat a 1 entre el Bayern de Múnich i el PSG, un resultat que deixa el global de l'eliminatòria en 6-5 favorable als francesos. Per tant, el PSG cercarà revalidar el títol contra l'Arsenal. I en tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la primera ronda del Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 3-6, 6-3 i 3-6.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada complicada. S'activarà l'avís groc a totes les illes per pluges i tempestes. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Sí, tornarà a ser un dia de temps insegur a totes les illes. Ara començam amb una relativa tranquil·litat. Tenim núvols baixos, el cel molt variable. Serà a partir de mig matí, sobretot a migdia, que començarà a ploure. Començarem a tenir precipitacions a Eivissa, Formentera i també al sud de Mallorca i progressaran a la resta de les illes. Per tant, sobretot, la situació complicada serà a partir de migdia, al capvespre i també de cara al vespre. Les precipitacions seran intenses, poden ser persistents en molts punts de l'arxipèlag i arribar a acumular grans quantitats d'aigua. De fet, l'avís groc està activat per precipitacions que poden arribar als 60 litres per metre quadrat en 12 hores a Eivissa, Formentera i també a Mallorca. Tot això en temperatures molt semblants a les que teníem ahir o fins i tot una mica més baixes. Per tant, unes màximes que arribaran a pujar com a molt fins als 21-22 graus a totes les illes. Ara començam amb vent fluix, és de component est, s'anirà reforçant així com vagi avançant el dia. Tenim molt de radals de marejol, les zones ara no passen del mig metre d'altura a l'entorn de les illes, però sí que a partir d'avui cap vespre ja tindran radals de maró amb ones entorn d'un metre. Per demà encara continua aquest temps insegur, ja no tindran precipitacions tan extenses com les que esperam a partir d'avui a migdia, i sí que tindran qualque redol, amb núvols d'evolució i també qualque ruixat. També dissabte, pols en suspensió i possibilitat de precipitacions. Ara començam amb temperatures semblants a les d'ahir o una mica més baixes. Tenim 15 graus a Mó, 14 a Ferreries, 15 a Ciutadella, també 15 a Artà, a Sa Pobla 14 o 16 a Palma. I a les Pitiuses començam el dia amb 17 graus a la Savina, 13 a Sant Antoni de Portmany i 17 a Eivissa.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sant López, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericàs. Començar.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El creuer afectat per un brot d'antivirus ja ha començat la travessa des de Cap Verd fins a Tenerife, on està previst que atraqui aquest cap de setmana. Ara bé, el més segur és que els prop de 150 passatgers quedin dins l'embarcació fins dilluns 11, quan arribin els avions i cadascú pugui ser evacuat al seu país. El virus ha causat la mort de 3 persones del total dels 8 casos sospitosos, i d'aquests 8, 3 han estat confirmats amb proves de laboratori.
Una vegada el vaixell arribi al port de Granadilla de Abona, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió fins a Madrid, on romandran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla fins que superin la quarantena preventiva, que dependrà de quan s'estimi que van estar en contacte amb el virus. El període d'incubació és de 45 dies. Mònica García és la ministra de Sanitat.
Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
En paral·lel, s'han evacuat de l'embarcació 3 persones contagiades. Anaven cap als Països Baixos en 2 avions ambulància, però un d'ells, amb 2 casos a bord, ha hagut de fer escala tècnica a Gran Canària per un problema elèctric en el sistema de suport vital al pacient. Abans, el Marroc els havia negat fer aquesta escala. Des d'ahir, l'avió és a les pistes de l'aeroport i espera l'arribada d'un altre avió medicalitzat per fer el canvi. A més, els passatgers del vaixell han explicat que 23 turistes van baixar del creuer a l'illa de Santa Helena per tornar cadascú a casa seva amb avió, després d'haver pogut estar en contacte amb el virus dins l'embarcació.
De fet, dels 8 casos localitzats fins ara, n'hi ha una que havia estat al vaixell i que havia desembarcat abans que es declarés el brot. Ja va donar positiu en una prova que li varen fer a un hospital de Zuric, a Suïssa. Hem de recordar que les persones que queden a bord són asimptomàtiques. Els casos en símptomes i els cossos dels morts ja han estat evacuats del creuer.
El primer cas en iniciar els símptomes amb febre, mal de cap i diarrea va ser el primer a morir, dia 11 d'abril. Se sospita que els contagis s'han produït dins de el mateix vaixell, ja que la soca d'antivirus del brot és l'anomenada Andes, que és l'única que s'ha demostrat que s'encomana entre persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, les infeccions d'antivirus registren una mortalitat d'entre l'1 i el 15% a Àsia i Europa i del 50% a Amèrica. No existeixen tractaments específics ni tampoc vacunes, però l'atenció primerenca i la derivació a una unitat de cures intensives poden millorar la supervivència.
El punt que ha generat generat controvèrsia a Espanya, però, és que el vaixell ja sense infectats faci aturada a les Illes Canàries. El president d'aquesta comunitat, Fernando Clavijo, acusa la ministra Mónica García de deslleialtat institucional.
Yo creo que el pueblo canario se merece un respeto, se merece información, transparencia y lealtad institucional. Y aquellos que ahora mismo están en una situación dramática dentro de ese buque, se merece también que las autoridades intervengan de manera ágil. No tiene sentido, insisto, tres días de viaje a Canarias, cuando pueden ya ser repatriados directamente desde el Cabo Verde.
El govern espanyol sosté que ells només han seguit indicacions de l'Organització Mundial de la Salut. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que Espanya col·laborarà amb aquesta crisi per una qüestió d'humanitat.
En el MV Ondius viajan algo más de 140 personas entre turistas y trabajadores. Todos ellos y el conjunto del pasaje evidentemente se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela és Canàries.
I enfront del renou mediàtic que provoca el brot d'antivirus, els experts insisteixen a fer una crida a la tranquil·litat. Cal recordar que, en general, només es contagia per contacte directe o estret amb els fluids dels rosegadors o per inhalació de partícules dels seus excrements. En el cas de la variant en què s'han contagiat els passatgers, l'Andes, es pot transmetre entre persones, però ha de ser en ambients tancats i el contacte ha de ser directe, estret i profund. El cap de Vigilància en Salut Pública és Ramon García.
Aquestes persones que estan aquest dins del vaixell, que són les que podrien introduir-nos la malaltia aquí, en el cas que estiguessin infectades, en aquest moment entenem que no en tenim aquesta situació i, per altra banda, que en el cas que la tinguessin, doncs estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
Hem arribat a les 7 i 12 minuts. I avui les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys d'Espanya, també aquí a les Balears, fan vaga. Exigeixen un canvi profund en el sector, reclamen el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Es preveu que la protesta sigui massiva si no hi ha una reacció per part de les patronals. Han convocat una nova jornada per dia 20 de maig. En qualsevol cas, els centres han d'obrir avui per atendre els infants que hi vagin. Per això la Conselleria d'Educació ha decretat uns serveis mínims, presència obligatòria del director, també d'una educadora per cada tres classes. Coincidint amb aquestes aturades, han convocat manifestacions simultànies a totes les illes.
El mes de novembre, gràcies a les pressions, es va acordar amb les patronals que es revisaria el salari, però després es van remetre el conveni estatal i es va tancar la negociació sense avanços significatius. És per això que, asseguren, es veuen abocades a la vaga. A l'acte central d'avui, a més de no anar a fer feina, deixant estrictament el servei mínims, s'hi afegeixen les concentracions a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya de Palma, que coincidirà amb la de Ciutadella, la plaça d'Esborn i a Vara de Rei, a Eivissa. És la portaveu de Comissions Obreres, Pepa Ramis.
És un dia de convocatòria de vaga general de tot el sector 03, esperant i desitjant que tothom que pugui s'assumi en aquesta vaga i que faguem molta pedagogia, sobretot també en les famílies, perquè els grans beneficiaris de tota aquesta mobilització sempre seran els infants i les famílies.
A banda del conveni autonòmic, en l'àmbit estatal el focus es posa en la precarietat estructural, ràtios elevades, sous baixos, manca de reconeixement professional i dificultats per garantir unes condicions adequades per a les treballadores i també per als infants. Per això, tot i tenir un conveni propi signat amb el Consell de Menorca, la plataforma d'aquesta illa també se suma a la causa.
I la patronal critica els serveis mínims que ha posat la conselleria. José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes d'Infants de la Petita i Mitjana Empresa a les Balears.
Hauria de ser molt més alt, almenys d'una tutora per aula. I altres ens demanen una tutora cada tres aules. És a dir, un centre en cinc aules ha de tenir dues persones. Val? Llavors, és veritat que nosaltres, a l'hora de fer feina, què passa? Que nosaltres ho hem informat a les famílies i, lògicament, les famílies, si han de tenir 60 nens tot mesclats amb dues educadores, potser n'hi haurà qualcunes que no els aturaran.
I en aquesta hora anem en directe fins a una de les escoletes que avui secunden l'aturada en el marc d'aquest conflicte laboral. Volem veure com funcionen els serveis mínims que s'han decretat, que diuen les educadores i les famílies. Caterina Banyàs, a l'Escoleta Infantil, Ses Cases Noves a Marratxí. Caterina, bon dia.
Bon dia, així és. Som aquí a Sa Cabana, en aquesta escoleta infantil, i just a la façana principal, a les portes d'aquesta escoleta, ja hi veig diversos cartells reivindicatius, com per exemple, educació comença al zero, no pas als 3 anys, o també un altre que diu avui no t'he pogut mirar als ulls. Són aquests emblemes avui d'aquesta reivindicació. Ja per parlar-ne m'acompanya Aina Caimari, que és educadora. Molt bon dia, Aina.
Molt bon dia.
Avui sou servei mínim en aquest cas. Com penseu que pot arribar a afectar la vaga que feis avui a les famílies, sobretot?
Bé, per començar, no donem el servei complet. Hem reduït l'horari, no podem donar ni servei de menjador ni de descans, i jo crec que això pot afectar les famílies, ja que han de venir a recollir els infants abans d'hora.
Perquè vosaltres els heu enviat un correu electrònic, me deia fora de micro, per un poc explicar la situació i alertar que avui estàveu de vaga, no?
Sí, exacte. Ja vam enviar un correu fa unes setmanes per explicar un poc lo de les camisetes i el que s'estava moguent. És vera que ahir a darrera hora vàrem saber que se reduïa aquest horari, perquè no, encara no havíem decidit que se podia reduir. Sabíem que només podíem ser 3 educadores i direcció i 2 educadores, i ahir a darrera hora vàrem saber que se reduïa també l'horari i que no se donava aquest servei de menjador, i a darrer moment vàrem poder enviar un correu.
Per tant, serveis essencials de menjador que queden anul·lats avui per motiu d'aquesta vaga. En qualsevol cas, quins són els principals motius que han duit a secundar aquesta protesta? Reclamau, per exemple, el desbloqueig immediat del conveni col·lectiu autonòmic, però hi ha altres reivindicacions de fons avui, eh?
Sí, bé, nosaltres volem reivindicar el reconeixement de la nostra professió, i les millores que trobem que s'haurien d'implementar en el centre serien una baixada de ràtios, ja que el número d'infants per aules és elevada i no ens permet donar l'atenció que necessiten. També necessitam una parella educativa, és a dir, 2 educadores per aula per donar una millor atenció a aquests infants, i una millora salarial.
Això te volia demanar precisament. Consideres que el vostre sou, el vostre salari, ara en parlaves, és adequat, és adient a la responsabilitat que assumiu? Hem de recordar que acompanyeu infants de 0 a 3 anys, una de les etapes educatives més importants.
Majoritàriament no. A Mallorca són molt poques les treballadores les que cobrem un complement autonòmic, i la resta tenen un sou bastant indigne.
Amb aquest sou que ens deia Aina Caimari, aquest sou indigne es manifestava, recollim ara mateix aquesta entrevista des d'aquí, des de l'escola infantil Ses Cases Noves a Marratxí, que recordem aquí Sa Cabana, avui també està de vaga, se suma en aquestes reivindicacions a nivell autonòmic, també a nivell estatal. Gràcies, Aina.
Moltes gràcies.
I aquí, Campanys, recollim aquest primer directe des de l'escola infantil.
Gràcies, Caterina. Avui tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu. Són ara les 7:18.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran de manera individual l'ordre de sortir de les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha activat un termini de 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions que han presentat contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Boussà, defensa que la decisió respon al greu deteriorament de l'antiga presó abandonada des de finals dels anys 90 i assegura que l'espai presenta problemes d'insalubritat, però també riscos per a la seguretat.
L'equip de govern el que fa és iniciar aquest procés de 5 dies per doncs, convidar la gent que hi ha a l'antiga presó, que habiten l'immoble, a que l'abandonin. Un cop finalitzi aquest termini, l'Ajuntament ja podrà iniciar, com dic, el desallotjament i la corresponent autorització per via judicial.
El president de l'Associació de Veïns de Casca Piscol, Son Busquets, Biel González, considera que el desallotjament no resol el problema que hi ha de fons, ja que moltes de les persones que viuen a l'antiga presó es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat.
no va solvar el problema principal, que és on van aquesta gent que està aquí de dins. Per nosaltres la màxima preocupació que tenim com a veïnats i com a ciutadans principalment és saber que aquesta gent se li doni una solució, perquè si no l'únic que farem és traspassar el problema a altres barriades o aquí mateix, no ho sé.
De fet, algunes de les persones asseguren que no saben on aniran quan acabi aquest termini.
No sabes dónde vives para ahora, dónde vives, no sabes.
L'Ajuntament insisteix que ofereix alternatives residencials temporals a les persones afectades, tot i que de moment ningú no ha acceptat aquestes opcions.
I després d'un any i mig amb despreniments al penya-segat de Mó i de molts d'anys d'inactivitat del Consorci que l'ha de preservar, aquest dimecres s'anuncia que es reactiva aquest organisme amb un pressupost de 10 milions d'euros per als pròxims 5 anys. Enguany ja es disposarà de més de 2 milions i mig per iniciar les primeres actuacions i per garantir la seguretat de l'entorn, Axel Camarasa.
S'actuaran els punts més crítics com la costa d'Esmoret, on al desembre va caure una roca que va obligar a clausurar la fàbrica de Ginés Xuriguer, i també la zona d'Hisenda. 1 milió d'euros la porta el govern, el 1,5 milió restant al Consell Insular de Menorca en forma de préstec. S'ha establert un calendari d'aportacions en els pròxims anys per part de totes les administracions. José Luis Mateo és el conseller de Territori.
¿Qué nos corresponde a partir de ahora? Ya se ha venido señalando, primero, aquellas obras de consolidación e intervención en los puntos más críticos. En segundo lugar, luego, un diagnóstico de la situación actual de todo el Peñasegat. También imprescindible para saber, a partir de ese momento, a qué nos enfrentamos. Luego, a partir de ahí, la contratación también del personal propio del consorcio y también, pues, contar con esas obras de mantenimiento y limpieza también del propio Peñasegat.
A més del pressupost, que es destinarà en la seva gran majoria a inversions, es contractarà personal tècnic i d'administració, una mesura que permetrà alliberar els funcionaris de l'Ajuntament de Mou. El batle és Héctor Pons.
Això és important, especialment per l'Ajuntament, perquè mos llevarà aquesta feina que en els darrers 15 anys hem estat assumint per la falta de personal del Consorci. I, per altra banda, perquè farà possible executar aquest pressupost, que és un pressupost molt, molt ambiciós.
A més, es farà una diagnosi global de l'estat del penya-segat i un vol aerofotomètric per obtenir una imatge precisa de la zona. L'autoritat portuària, de moment, queda fora del consorci per decisió pròpia.
Precisament, l'habitatge serà un dels temes que es tractaran a la quarta conferència de presidents que tindrà lloc avui a Formentera.
I que presidirà Marga Provenç i començarà a les 11 del matí. I seran presents els responsables de tots els consells insulars. A banda del d'habitatge, a la reunió també es parlarà també dels efectes de la guerra a l'Iran i de qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
Investiguen la mort d'un jove britànic a Santa Margalida, Mallorca. El seu cos s'ha trobat ahir i el cas ja està en mans de la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Pollença.
I la policia local de Santa Margalida ha trobat el cos del jove mort i en signes de violència, però no es descarta que s'autolesionàs després d'una llarga nit de festa. Està previst en les pròximes hores que li facin l'autòpsia i que es puguin resoldre més detalls de l'incident i si hi ha implicada alguna tercera persona.
I quatre ciclistes han resultat ferits lleus en una col·lisió amb un cotxe a la carretera vella de Bunyola, Mallorca.
L'incident va passar ahir a la MA 2031, a l'alçada dels serveis educatius de la Fundació Espace, després d'una col·lisió frontolateral amb un turisme. S'hi han vist implicats el turisme i quatre bicicletes. Els ciclistes, com dèiem, han patit ferides de caràcter lleu. El conductor, que ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia, n'ha sortit il·les. Francisco Cuenca és membre de l'associació Plis Baleares, que demana més respecte cap als ciclistes.
És molt difícil trobar una carretera preparada per conviure, però sí que és vera que la carretera és de tots i tots hem de tenir simpatia suficient com per poder desenvolupar aquesta convivència amb una miqueta de tranquil·litat i seguretat. Però sobretot el tràfic de vehicles ha de pensar que duen una eina molt pesada, amb un motor molt potent, i que sempre nosaltres serem la part més dèbil.
Hi ha hagut un accident laboral a Palma. Un operari de 43 anys ha resultat ferit crític després de caure des d'una gran altura en una obra.
Un fet que varen passar ahir. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar d'urgència el servei mèdics i patrulles de la policia local i nacional. El treballador va ser evacuat a Son Espases amb un politraumatisme de caràcter greu.
I I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024. L'acusat també serà jutjat a final d'aquest any per la mort de la dona.
Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. La sentència recull, a més, diverses situacions de violència i de control cap a la víctima per part de qui era la seva parella. La dona va denunciar aquests fets un mes abans de la seva mort. L'home estava acusat de mort violenta, evidentment, i serà jutjat a l'octubre.
I amb totes les versions recopilades, la Guàrdia Civil investiga la presumpta agressió homòfoba ocorreguda dissabte a Sant Ferran, a Formentera. Ha de determinar si es tracta d'un delicte d'odi o d'una baralla per altres qüestions.
La víctima, Canon Tomàs, i ja rebut l'alta hospitalària, ha explicat a IB3 que tot va començar quan es feia una fotografia davant el cartell d'una obra de teatre Entre pares, que ell mateix protagonitza.
Encima maricones, y el otro dice, no te preocupes, que me los cargo a los dos. Y el coche viene en marcha atrás, a toda velocidad, con intención de atropellarnos. Entonces, claro, no nos dio, pero sí que en ese momento golpeamos las ventanillas ya con fuerza, diciendo, tío, ¿a dónde vas? Y ya siento que el otro vino corriendo por el otro lado, que no lo vi, y me atizó el golpe que tengo aquí en la cara. Y en un momento vi todo en blanco, y solo sentía los golpes que caían.
Després de l'agressió, va anar al metge, però no va voler quedar ingressat perquè la seva intenció era poder protagonitzar l'obra de teatre. Una vegada a Eivissa, va tornar a l'hospital i va quedar ingressat a la policlínica Nostra Senyora del Roser.
Y ahí vieron que tenía hematomas y tenía hemorragias pequeñas en toda la cabeza.
La denúncia també la va presentar una vegada a la Pitiusa del Nord.
I l'associació LGTBI Benamics finalment celebrarà la Revetlla de l'Orgull a Palma sempre i quan es compleixin dues condicions.
Exigimos una fecha límite plazo que no pase del 15 de septiembre de este año de la publicación del contrato de Palma Educa, que es lo que garantiza que todos los centros educativos de este municipio puedan acceder a educación en diversidad sexual y de género y que el alcalde se comprometa a recuperar la cuelga de la bandera que se ha hecho los últimos 13 años.
Ho explica el coordinador i portaveu de l'entitat, Jan Gómez, després d'una assemblea a Hora Baixa.
Hores abans s'havien reunit a l'Ajuntament de Palma per acostar posicions després de la polèmica d'aquesta setmana. El consistori insisteix que mai havien descartat coorganitzar l'orgull amb l'entitat i reconeix el caos que s'ha generat enguany, diuen, per la falta de personal municipal. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
Al final se ha montado durante esta semana pues un show o por unos malentendidos que obviamente pedimos perdón por estos malentendidos. También nosotros ya trasladamos las disculpas a la entidad por no haberles contestado de enero a marzo.
D'aquesta manera tanquen setmanes de polèmica al voltant de la celebració de la Revetlla que finalment, si Cort accepta els requisits, tindrà lloc el 28 de juny.
I llegim ara la premsa. Començam aquí a les Illes. Avui les portades destaquen temes de societat i també de política.
És així. De política exterior també, com en el cas de l'última hora, cobra dient que un ciutadà nord-americà demana asil polític a Mallorca perquè té por que de Donald Trump. És un home de 34 anys que diu que no vol tornar al seu país perquè tem per la seva vida. Fotografia en aquest cas pel Futbol Sala avui. En canvi, Diario de Mallorca la dedica a la cultura amb una entrevista que li fa a la cantautora Cristina Rosenvinge. En titular, però, diu que el govern es compromet amb el comerç a mantenir l'impacte ambiental, l'informe d'impacte ambiental, per les grans superfícies. Això després d'anunciar precisament ahir que no ho farien. OK Baleares, per la seva banda, explica que els policies locals podran emprar pistoles de corrent elèctrica, les Taser, gràcies a una esmena que varen presentar el Partit Popular. I Vox, parlam ja dels digitals, Mallorca Diario diu que 4 de cada 10 pares manté econòmicament els seus fills menors de 30 anys. I tancam amb l'Ara Balears, que assegura que Pedro Bestart va ordenar al Consell que li reservassin un cotxe oficial sense rotular. El periòdico d'Eivissa, i tornant ja amb els diaris fets en paper a la resta de les Illes Balears, tema recurrent també, diu que els veïns i els hotelers de Punta Xinxó tenen por dels ocupes. Això mentre, precisament, el diari d'Eivissa el que diu és que hi ha un nou assentament de barraques a Vila. I el Menorca, per la seva banda, obre avui dient que el radar mòbil de Mahó ha sancionat ja més de 1.500 vehicles.
També temes diversos a la premsa balear i també a la premsa estatal, en què, sobretot, però, es parla de l'antivirus.
És així, i cada un diu la seva, cada un explica els fets que més li interessen. I ho combina també amb les notícies que vol. Anem a pams i un per un. El País, per exemple, ho treu en gros, aquesta qüestió, i diu que 23 passatgers varen deixar aquest vaixell i varen viatjar sense cap mena de control als seus països. En petit, això sí, parla de la guerra política que s'ha produït entre el govern central i el govern canari. I l'ABC, en canvi, d'això en fa bandera i titular. L'enfrontament institucional el treu a tota plana avui. El Mundo, per la seva banda, encara escora un poc més i diu que les Canàries esclata contra el Ministeri de Sanitat i en gros, en aquest cas, prefereix obrir amb una altra qüestió, amb el judici pel cas Mascaretes, del qual n'ha fet un seguiment la resta dels dies, amb l'al·legat final del fiscal avui entre cometes. També La Vanguardia prefereix obrir amb el principi d'acord anunciat per part de Trump amb l'Iran. Les borses es disparen a causa d'això, diu. I a baix explica que els passatgers del vaixell seran repatriats des de Canàries als seus països.
Són ara les 7:30. Resumim els principals titulars. El vaixell afectat per un brot d'antivirus ja és de camí a Tenerife. Va sortir ahir vespre de Cap Verd i està previst que arribi a les Canàries aquest cap de setmana.
Després, els passatgers estrangers seran repatriats directament i els 14 espanyols aniran amb avió a Madrid, on estaran aïllats a l'Hospital Militar Gómez Ulla perquè facin una quarantena preventiva. Ho explicava ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, que llançava aquest missatge de tranquil·litat a la població.
No va suponer ningún riesgo para la población canaria ni tampoco para su actividad económica. España tiene todas las capacidades para atender a todas las personas y tenemos toda la capacidad para mantener la protección de la salud pública.
El període d'incubació del virus és llarg, d'un mes i mig. La malaltia al creuer ha provocat la mort de 3 persones dels 8 casos sospitosos. A les 8:30 en parlarem amb Xavier Mesquida, cap de secció de microbiologia de l'Hospital de Manacor.
I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys de tot l'estat espanyol, també aquí a les Balears, fan vaga avui.
Reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic d'educació infantil, també millores salarials i la dignificació de les condicions laborals. Pepa Ramis és la porta veu de Comissions Obreres.
Aquest sector està reconegut que forma part de l'etapa educativa, segons la normativa a nivell estatal, però després, a nivell de condicions, se'ls tracta com unes professionals, no ja de segona, sinó ja de tercera.
La Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims per aquest dia de vaga. Hi haurà el director del centre i una educadora per cada 3 classes.
I avui és el darrer dia en què els tècnics municipals notificaran l'ordre de sortida a les prop de 200 persones que viuen a l'antiga presó de Palma.
L'Ajuntament els ha donat 5 dies hàbils perquè abandonin les instal·lacions de manera voluntària després de rebutjar les 45 al·legacions presentades contra el desallotjament. El consistori adverteix que si una vegada vençut aquest termini les persones continuen dins el recinte, s'activarà la via judicial.
I avui tindrà lloc també la 4ª conferència de presidents aquí a les Illes, que se celebrarà a Formentera.
La presidirà Marga Proens i començarà a les 11 del matí. I seran presents els responsables de tots els consells insulars i entre els temes que es tractaran hi ha els efectes de la guerra a l'Iran, l'habitatge i qüestions relacionades amb la mobilitat i les costes.
I està condemnat a 7 anys de presó per maltractament i amenaces l'home acusat de matar la seva parella al coll d'en Rabassa, Palma, a finals del 2024.
Un jutjat penal de Palma considera provat que l'home va maltractar físicament i psicològicament la dona durant 15 anys. A l'acusat també el jutjaran a final d'any per la mort de la dona.
I queda vist per a sentència al judici del cas Mascaretes.
Va acabar a nit passada després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats, per a qui es mantenen els 24 anys de presó que sol·licita la Fiscalia. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
I Eivissa tornarà a viatjar des d'avui a l'edat mitjana amb una nova edició de l'Eivissa medieval.
Serà fins diumenge que els carrers i places de Dalvila, la Marina i altres espais s'ompliran amb centenars de parades, espectacles, música, animació, activitats culturals. En parlaran d'aquí uns minuts amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, Fran Torres.
I pel que fa al temps, avui continua la inestabilitat amb avisos grocs per pluja arreu de les Balears. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, l'avís groc ja s'activa a les 8 del matí a les Pitiuses i després a les 12 a Mallorca i a Menorca. Tornarem a tenir un dia de temps insegur a totes les illes. Ara ja començam amb molts núvols baixos a les Balears. A poc aquests núvols han d'anar augmentant i sobretot comença a ploure a partir de mig matí, migdia, a punts del sud, sud-est de Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, i aquestes precipitacions s'han d'anar estenent a poc cap a la resta de les illes. Esperam que aquestes pluges, especialment avui a darrera hora, també durant el vespre, siguin intenses a Mallorca i també a Menorca. Les temperatures avui davallaran una mica, sobretot a partir d'avui cap vespre, unes màximes que se situaran entre els 20 i 23 graus. Vent de component est, que serà moderat a partir d'avui a migdia, i la situació a la mà comença a empitjorar una mica, tindran ja redols de maror amb ones en tot d'un metre d'altura també avui cap vespre. Aquestes plogudes s'estenen fins demà a primera hora, que afectaran també l'àrea de Menorca, i demà, a partir del matí, temps una mica més tranquil, però tornaran a créixer els núvols i tornarem a tenir ruixades, però ja seran més localitzades que les que esperàvem avui. Per tant, de moment, encara queden uns dies de temps insegur. De fet, dissabte encara poden tenir qualque precipitació, que ja serà de terra roja. No, ara mateix tenim unes temperatures de 16 graus a Ciutadella, 16 també a Manacor, 17 a Santa Eulària i 18 graus a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35, encetant els esports, parlant del Reial Mallorca, que continua preparant el partit contra el Villarreal, contra qui un triomf acostaria l'equip a la permanència. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca afronta la recta final de la Lliga amb optimisme de cara a aconseguir l'objectiu de continuar la primera divisió, una salvació que requereix guanyar diumenge a Somos, a la que serà la primera de les quatre finals que queda al conjunt vermell. El capità Martin Valiant, protagonista i el programa Esports 3, ha parlat de màxima concentració.
Depende de lo que hacemos nosotros, depende de cómo haremos el partido el domingo, pero por la experiencia que ya tengo, que tienes que estar hasta última jornada absolutamente concentrado y trabajar cada día de aquí hasta el final que queda con la concentración 100% hacia el siguiente partido y yo confío mucho en nosotros.
L'eslovac també posa l'accent a no deixar escapar cap punt a Somos.
Obviamente ahora tenemos partido en casa con nuestra gente que en últimos partidos en casa nos ha dado un grandísimo empujón, nos ha ayudado muchísimo para conseguir esos puntos. Igualmente en Girona una gran entrada y eso para nosotros es muy muy importante y por eso el domingo en casa tenemos que jugar absolutamente todos para conseguir los tres puntos.
A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant el partit de dissabte contra l'Hèrcules, un duel en què pot assegurar la permanència. Quan falten tres partits per disputar-se, el conjunt blau-cel és novè a la classificació i té a 5 punts l'opció de jugar a la Copa del Rei la pròxima temporada. El davanter Davo ha parlat d'ambició.
Hay que confiar, que si no hay que tener esa motivación porque, vamos, yo creo que hay posibilidades reales de hacerlo. Si hacemos nuestro trabajo, yo creo que sí, y bueno, Y con este equipo hay que ser ambicioso, no ver ahora mismo que estamos novenos, ver para abajo. Ahora mismo creo que es eso, asegurar eso de la permanencia, pero viendo un poquito con la cabeza hacia arriba de intentar quedar eso. Pues si se puede quedar séptimo, mejor que octavo.
I els que volen pujar a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense, que encetaran aquest cap de setmana el play-off d'ascens. L'equip blanquiblau jugarà a l'anada diumenge, finalment a les 7 del capvespre, al camp del Coruixo gallec. Escoltam el jugador Jaume Pol.
Hem fet feina durant tot l'any per arribar en aquest moment, que és un moment clau, i crec que tanta afició, club, jugadors, cos tècnic, ens mereixem una alegria així de passar aquesta eliminatòria i d'aconseguir sensiat ascens.
Tant aquest partit com el Numancia Poblense a les 12 del matí els podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. A la Champions ja ha estat definida la final després de l'empat a 1 entre Bayern de Múnic i PSG, un resultat que deixa el global de l'eliminatòria en 6-5 favorable als francesos. Escoltam el tècnic Luis Enrique.
Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
Per tant, el PSG cercarà revalidar el títol contra un Arsenal que vol aconseguir la seva primera Champions. A la Conference League, el Rayo Vallecano jugarà avui vespre el partit de tornada de les semifinals al camp de l'Estrasburg. Els madrilenys, recordam, el partit d'anada s'imposaren per 1-0. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a terres italianes preparant la semifinal de la Champions. L'equip mallorquí s'enfrontarà demà a l'Étoile Lavallois quan siguin les 8:30 del vespre. Escoltant Fabinho, jugador del Palma.
Tenemos que nos preparar y disfrutar de esos momentos, porque como yo siempre digo, no sé cuándo vamos a volver a jugar otra, entonces tenemos que aprovechar porque esto es muy especial tanto para el club, tanto para los jugadores también. Parece que estamos acostumbrados, ¿no?, a jugar una final fuera, pero esto es un sueño de todos los jugadores de estar ahí.
La semifinal entre Illes Balears Palma Futsal i Étoile Lavallois la podreu seguir demà en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I acabam amb 12 punts en tenis. Jaume Munà ha quedat eliminat dels Masters 1000 de Roma després de perdre contra l'italià Matteo Arnaldi per 2-7-1 amb un parcials de 3-6, 6-3 i 3-6. I en ciclisme, a la quarta etapa de la Vuelta, les participants mallorquines varen completar ahir els 115 quilòmetres entre les 20 primeres. D'una banda, Mavi García va acabar a la 12a posició, mentre que Marina Garau va arribar a la meta 7 places per darrere. A la general, Mavi és ara 12a i Marina pujara a la posició 76.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Villarreal.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. El Consell de Mallorca reuneix avui la seva comissió de transparència. Es tractarà la polèmica sobre la utilització de dos cotxes de la institució, segons l'oposició, per a usos personals per part del vicepresident del Consell, Pedro Bastart.
Aquesta comissió es reuneix dues vegades cada mes i hi participen tots els grups polítics del Consell. Segons ha criticat l'oposició, Bastart hauria fet servir els vehicles per motius aliens a la seva jornada laboral, un fet que el vicepresident del Consell mallorquí nega.
No em plata en cap moment el cotxe com a particular, sinó per fer feina, perquè vull dir, el que faig és feina. Sí que estic tot el dia, vull dir, perquè estic de matí fins a molt tard fent feina, i bueno, que em plata el cotxe oficial, no, el cotxe de departament, sí que l'he empleat, però mai en caràcter personal, sempre en caràcter de fer feina.
La compareixença de Pedro Bastart a la comissió serà a les 11 del matí.
I la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat exigeix a l'Estat una moratòria que permeti frenar les demolicions dels immobles afectats per la llei de costes. Aquest és un dels 10 punts que han aprovat la majoria del PP en aquesta comissió i que ara elevaran el pla de la Cambra Alta per a la convalidació definitiva. És l'eina del Partit Popular per pressionar el govern estatal, ja que ara mateix fa feina per modificar el reglament de costes. De moment es planteja obligar a licitar les concessions en concursos públics i posar fi a les pròrrogues automàtiques. A més, els consellers de diverses comunitats del PP que donen a la mà entre elles les Balears varen compareixer ahir a la comissió per explicar com afecta aquest tràmit al seu territori.
El conseller de la mà de les Balears, Juan Manuel Lafuente, ha rebutjat sobretot l'increment del cànon que preveu la normativa, més quan diu la inversió que fa després l'Estat és mínima.
Que se preparen si modifican el reglamento tal como lo tienen previsto, que también modifican ahí el canon y no tiene nada que ver con la Unión Europea en este caso. En Baleares se recaudan más de 12 millones de euros por parte del Ministerio en materia de canon. La inversión es prácticamente nula. Yo creo que 1.500 kilómetros de costa merecen como mínimo la atención del Ministerio y su inversión.
El govern de l'Estat ha optat per modificar el reglament general de costes mitjançant un reial decret, un fet que critica el Partit Popular, que defensa que s'hauria d'haver fet a través d'una reforma legislativa, i creuen que si no es fa així és perquè el PSOE no té prou majoria per tirar-la endavant.
Aquesta qüestió ha provocat molt d'enrenou, sobretot a Menorca. La delegació del govern però ha aclarit que no hi ha cap modificació als paràmetres de càlcul del cànon d'ocupació de domini públic marítim o terrestre per part de la demarcació de costes.
La directora insular de l'administració de l'Estat a Menorca, que és Clara Mayans, assegura que Costes no repercuteix aquest cànon al ciutadà, sinó que ho paga l'empresa adjudicatària, que obté beneficis econòmics per l'ocupació del domini públic. Mayans ha fet aquesta petició als ajuntaments en rerefons polític.
Demanarien als alcaldes que anessin aquest alarmisme dia darrere dia, que no alimentin aquesta confrontació amb el govern d'Espanya i que es dediquin a altres temes que creuen que són més importants. I potser és que volen defensar uns interessos que no són els de la ciutadania.
Segons la delegació, aquest càlcul té en compte des de fa anys el valor catastral dels terrenys limítrofs, com la resta de criteris sobre el qual s'extreu periòdicament l'import final. A més, especifiquen que els ajuntaments exerceixen únicament de recaptadors d'aquest cànon, que repercuteix íntegrament a l'empresari a qui s'adjudica l'explotació d'aquesta ocupació d'espai públic per a la iniciativa empresarial.
I de l'educació avui parlem de la formació professional. El curs que ve es torna a ampliar. Hi haurà cicles nous a totes les illes, 25 en total. Educació preveu també un increment important dels certificats professionals.
En els cicles formatius hi ha novetats des dels graus bàsics fins als superiors. S'amplien estudis en gairebé tots els sectors, amb especial incidència en els més sol·licitats actualment. En aquest sentit, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha destacat que per primera vegada a les illes s'impartirà la doble titulació de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria i atenció a persones en situació de dependència. Una altra de les novetats té a veure amb l'omnipresent intel·ligència artificial.
I és d'aprenentatge automàtic, gestió de dades i entrenament, que és en el Centre Integrat de Formació Professional Politècnic de Llevant, que aquesta és de la nova família d'intel·ligència artificial i dades, i que aquest curs d'especialització és pioner a les Illes Balears.
El procés de matriculació serà del 16 al 30 de juny i el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. Per matricular-se als cicles formatius en què s'hagi obtingut plaça, el període serà de dia 17 a 21 de juliol.
I anem ara amb els tribunals. Queda vist per a sentència. El judici del cas Mascaretes va acabar nit després del darrer torn de paraula de l'exministre José Luis Ábalos, un dels principals acusats per a qui es mantenen els 24 anys de presó. Ábalos ha dit que ha estat un procés inquisitorial.
Desde entonces todo el proceso ha ido un poco con esa predeterminación, también conjugado con la presión mediática. Esta mañana el señor fiscal ha celebrado los juicios paralelos, no acabo de entenderlo, lo ha atribuido a la libertad de expresión. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Y además todos los que tenemos una edad lo valoramos enormemente.
El primer entorn de paraula va ser l'exassessor ministerial Koldo García i per a qui la Fiscalia demana 10 anys i mig de presó. Va assegurar que l'advocat del PP li va oferir col·laborar enganant.
Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado por todos los medios. No puedo realizar ningún proyecto ni nacional ni internacional. Mi familia la he perdido. Mis amigos los he perdido. Pero es que les entiendo, lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que se ha acercado a mí ha sido destruida mediáticamente.
Ara per ara, Anticorrupció descarta que Pedro Sánchez liderarà la trama d'aquest cas i continuen les discrepàncies entre les acusacions populars per la rebaixa de la pena al comissionista Aldama que planteja el Partit Popular.
Segons el fiscal Alejandro Luzón, el president espanyol no era el número 1 de la presumpta trama corrupta, tal com afirma sense proves l'empresari.
No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Per part seva, la defensa d'Ábalos ha volgut remarcar que l'exparella del ministre i figura clau en el procés judicial, Jéssica Rodríguez, va ser un ganxo d'Aldama.
I avui es reprèn a l'Audiència Nacional el judici pel cas Kitchen, que investiga una presumpta trama per a policial que espiava a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
Declarar qui era el cap de processos selectius de la policia en el moment que l'antic xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, va ingressar en aquest cos. També intervendran en qualitat de testimonis un funcionari de presons i els policies que varen participar en aquests registres.
I el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha afirmat que la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, li va enviar la fotografia dels dos periodistes del País que investigaven sobre el pis de l'empresari i que ell mateix va difondre en un xat.
També va enviar dades personals dels comunicadors, ho han declarat en seu judicial per la suposada revelació de la identitat dels periodistes.
Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. No hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
I la visita oficial del papa a Lleó XIV a Espanya durarà 7 dies, arribarà dia 6 de juny a Madrid i el viatge inclourà escales a Barcelona, on anirà a la presó de Brians, també a Gran Canària i a Tenerife. Dia 12 tornarà a Roma.
Avui els bisbes de les quatre diòcesis explicaran els detalls i preparatius dels actes que el pontífex protagonitzarà a cada un d'aquests territoris. La seva agenda política inclourà reunions amb Pedro Sánchez i amb els reis. També farà una aturada al Congrés dels Diputats, on pronunciarà un discurs. De fet, serà el primer papa que parli a la cambra baixa. Luis Argüello és el president de la Conferència Episcopal Espanyola.
Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, apunta a un acord imminent amb l'Iran després d'haver mantingut converses positives durant les darreres 24 hores.
També assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears.
In the world of war, a few days ago, no, they want to make a deal badly.
Diu que veu molt possible arribar a un acord, tot quan hores abans havia amenaçat l'Iran amb atacs de més intensitat si no acceptaven el pacte i pot després que Teheran hagi qualificat la proposta dels Estats Units d'esbiaixada.
7:53 minuts, vas parlar ara de la celebració de l'Eivissa medieval. És la gran fira Eivissa que commemora la declaració de la ciutat com a patrimoni mundial per part de la UNESCO. La celebració tindrà lloc d'avui fins diumenge als carrers i places de Dalt Vila, la Marina i altres espais del centre històric en centenars de parades, espectacles i música. La fira, que ja supera els 20 anys d'història, s'ha convertit en una de les cites més multitudinàries del calendari festiu pitius. En parlem avui amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, en Fran Torres. Bon dia.
Muy buenos días.
Eivissa Medieval és ja una cita plenament consolidada que continua creixent en nombre de visitants i d'activitats. Com es gestiona aquest equilibri entre l'èxit de públic i els residents?
Uy, esto es muy complicado, pero por suerte lo tenemos. Nosotros primero lo que queremos hacer siempre es agradecer a todos los vecinos y comerciantes de la zona, tanto de Dalvila, La Marina, Vara del Rey, Plaza del Parque, Reina Sofía, la paciencia que tienen, el cariño que le ponen, el trabajo conjunto, porque esto hay que recordar que es un trabajo conjunto. No solo el ayuntamiento trabaja, sino son muchas empresas externas, muchos comercios, muchos restaurantes, todos los artesanos que vienen desde la península, los artesanos que tenemos ibicencos, y la convivencia esta de los vecinos que gracias a ellos nos hacen un poquito más amable el trabajo, que sabemos que es unos días de molestia porque hay un montaje, luego un periodo de desarrollo del evento y luego el recoger. Y bueno, pues la paciencia que ellos nos tienen, el cariño que nos dan, nos hace un poquito más fácil y llevadero esta organización de Medieval que dura meses, porque al final es un evento que es el de los más importantes de la isla, de todo el año. Y esto pues tiene una importancia, y además que jugamos con una zona también importante, que es nuestra zona patrimonio, que es declarada por la UNESCO.
Sovint es parla del risc que aquests esdeveniments acabin sent molt comercials. Com ho heu fet perquè Eivissa Medieval mantingui la seva identitat?
Bueno, nosotros trabajamos mucho en la parte cultural, en una parte para que se pueda ver pues esa parte de teatro, esa parte de danza, esa parte de músicos y cantantes en vivo, donde intentamos que con 70 espectáculos fijos en las diferentes localizaciones, con tres escenarios que tenemos, tanto en Reina Sofía con la parte infantil en el claustro del ayuntamiento, en el baluarte, y luego también en nuestras iglesias como el Cumbén, Santo Domingo o la Catedral, que como os digo, más de 70 espectáculos fijos tendrán lugar allí, y luego los más de 150 pasacalles que durante los 4 días pues van a dar color, alegría y sobre todo esto, mucha cultura que hará que no solo sea una feria donde tengamos 200 puestos con gastronomía, con artesanía, sino que además pues con la engalanación que tenemos de las calles y todos estos artistas pues harán un poquito que la feria no solo se centre en la venta, sinó també en la part cultural.
Ja són molts anys de trajectòria d'aquesta fira. Quines són les novetats o qualque aspecte destacat d'aquesta edició d'enguany?
Bueno, primero como novedad el espectáculo de esta tarde a las 19 horas, el espectáculo inaugural, Sestaules, un espectáculo que va a pasar el umbral del tiempo gracias a la empresa de Pablo Méndez Performance, que viene desde la península. Ellos nos traen un espectáculo visual increíble, con una voz en off, contando la historia, introduciéndonos en esas murallas de Eivissa. Este espectáculo, como les digo, va más enfocado en la parte de la danza, en la parte de la acrobacia, en la parte de elementos gigantes visuales. Yo creo que nos va a dejar a todos con la boca abierta, y de ahí pues bueno, damos el paso esta misma mañana a las 10 de la mañana con todos los colegios, mañana con una mañana dedicada a los mayores, y como novedades pues muchos de los espectáculos, porque el 80% de los espectáculos viene por parte de artistas de la isla, en estos 70 fijos que os contaba, y ellos pues lo que hacen es preparar sus obras de teatro, sus conciertos especialmente dedicados y creados para la isla de Eivissa. Además, como novedad, también tenemos las pulseras que las familias podrán poner a los niños y niñas en la muñeca, y estas pulseras lo que hacen es tener un código donde cualquier niño que se pueda perder en la feria, pues con las fuerzas de seguridad podamos encontrarlo mucho más rápido. Esto se encontrará en los dos puntos de información, uno de ellos en Vara del Rey, y como novedad, el segundo lo tenemos en el Soto, que antiguamente, pues por ejemplo, no lo teníamos. Así que bueno, esto como novedad este año. Además, por supuesto, le aumentamos en seguridad seguridad, aumentamos en puntos de basura, en recogidas de basura, que para nosotros pues creemos que es un refuerzo que es importante.
I també algunes novetats en aquesta edició d'enguany de l'Eivissa Medieval, que comença avui mateix. N'hem parlat amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, en Fran Torres. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
Gràcies, és un plaer.
I Vetres també desplegarà una cobertura especial amb motiu d'aquesta nova edició de l'Eivissa Medieval. La Ràdio Televisió Pública Balear oferirà connexions en directe, programes especials i continguts des de diferents punts de Dalt Vila per acostar l'ambient d'aquesta fira a les llars de les Illes. La cobertura començarà avui a hora baixa amb el programa 5 dies, que connectarà en directe amb l'espectacle inaugural al portal de Ses Taules. L'acte també es podrà seguir en streaming a través del web d'Ivetres.
Divendres els serveis informatius d'Ivetres es traslladaran a Eivissa mateix. La nostra companya Martina Ramis presentarà l'Ivetres Notícies des d'allà, des de la plaça de la Constitució, una de les principals entrades, a més de Dalt Vila. I, per suposat, la ràdio pública també dedicarà una programació especial en aquest esdeveniment. A més, el programa El dia a Eivissa i Formentera s'emetrà en directe des de la plaça d'Espanya, en aquest cas amb entrevistes a artesans, a músics i a participants de la fira, i també el programa Tentol es desplaçarà fins a Vila amb una edició especial dedicada a aquesta celebració.
I també comença avui el compte enrere perquè Solla Mallorca aculli dilluns el Firo. Avui s'investiran Lina Sant Pol Bisbal i Sílvia Arbona Sant Pol com a valentes dones d'aquest 2026.
L'acte se celebrarà a les 7:30 de l'hora baixa a l'església de Sant Bartomeu d'aquest municipi. En aquest mateix esdeveniment es llegirà el pregó de festes, que, per cert, enguany aquest pregó de festes anirà a càrrec de Patricia Eugenio Dons.